Sí, sí, ven, passa, passa.
Endavant, endavant.
Estàs en directe, com? Tu saps el tema de la llum?
Com no va la llumeta...
Como la lucecita no me va, es verdad, es que no funciona, es una realidad. Gente que te escucha, la llum del directo no nos va.
Mí, ¿no?
No, no. ¿Puedo hacerte una pregunta, María? Tú, las cosas que no funcionan, ¿las solucionas a cops? O... Porque es el primer impulso siempre cuando alguna cosa no funciona, no sé si os pasa a vosotros, a mí sí, que es vas y le donas un cop.
Yo tengo mucha rabia dins.
Pero amb cariño. Es como insultar, pero amabilidad.
Es como cuando fas... si ho aixeques cap amunt, creo que... Deixa-ho així. Ja està.
Ara ho sabem.
Es que es como cuando fas una abrazada, fas un golpecito pero con cariño.
Bueno, es diferente la de la abrazada y es una cosa que no entendré mai. Cuando fas una abrazada, fesla. ¿Qué es eso de donar cops?
Tú donas cops cuando no vols fer una abrazada.
Exacte.
Ni.
Perdón, si mai se't fa una abrazada tú.
Una abrazada bona es abrazada y apretar.
Bueno, no cal tampoc arribar a aquest extrem.
Bueno, apretar así un poco de estoy aquí.
Un poco de estoy aquí.
Yo soy muy intensa.
Para lo bueno y para lo malo.
Soy Leo. Això, no vull ser responsable de trencar material a Ràdio Castellana, la veritat.
Així, vale, ja està, així.
Anem de negre els dos avui, fixa't,
Amo de negro.
Hi ha molta gent avui a la redacció de negre.
Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma.
Bueno, va, que es molt tard.
Calma, baby.
Te digo con disimulo.
Avui estàs enganxada als telèfons, Maria, trobo.
Sí, bueno. Mira, ja tenim convidat. Mira que bé.
Sí. Producció en directe aquí. Bueno, això que esteu escoltant és el dia a dia de la redacció aquí a Ràdio Castellà per preparar el programa de la redacció. Per tant, heu notat que hi ha bon rotllo, no? Hi ha bon rotllo, sí, no?
Hi ha bon rotllo en general.
Aquesta pregunta no s'hauria de fer mai, no?
Hi ha bon rotllo i si hi ha un silenci ja, no que... tornes a preguntar.
Hi ha bon rotllo, però on? Aquí entre nosaltres o en general?
No, entre nosaltres.
En la vida. En el mundo hay bon rotllo? No,
però
en el mundo no hay bon rotllo.
Prenc nota i el proper dia et porto un cafè.
Vale. Maria, sí, mira, això animaria el bon rotllo perquè estic enganxat mòbil perquè estem treballant en directe, perquè tot surti bé.
I prenc nota, et faré un... Et portaré un... I si t'he de fer el cafè jo, igual vomit.
No, si pot ser amb gel. És massa per dir? Demanar? Vull
algo
pedir.
Más, algo más?
Pedir pedo, pa què?
Bueno, va, vinga, doncs ara sí que comença de bo això. Les 12 i 10 minuts, comencem.
Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa la redacció. Programa amb la producció de
Maria Poveda.
I res, ja un altre dia parlarem més del punt G, vale? Que ja us dic.
Però porta fotos.
El muntatge musical de Carlos Lecegui.
Un mapa.
Em fotos.
Bueno, fotos, Carles. Aviam, dibuixos.
I la coordinació de Carles Díaz.
A veure.
Porta fotos, què vol dir?
Bueno, fotos hem de fer-hi això.
Croquis, vols dir croquis?
Un croquis.
Oh, vale, un mapita, vale, un mapita.
Sí. Et faré un...
Portarà un...
I ara dolent en fer un croquis, uns dibuixos...
No,
per
bueno, el mapa em sembla correcte, però el primer que has dit és passar una foto, que això ja té un caire més pornogràfic.
No, i que no es pot trobar, o sigui, amb una foto el punt G no es pot veure, no es pot fer una foto del punt G. És com dir, pots fer una foto d'un àtom o... No dic perquè sigui petit, sinó perquè és complicat de fer-ho, això.
Home,
no?
El de la dona, almenys, sí.
Ara m'he confós amb el de l'home, perdona. Que com es diu el de l'home?
Pompé, crec que es diu
Pompé.
Pompé, no sé, no sé com es diu.
Bueno.
El de la dona és visible perquè és exterior.
Sí, sí, és
el dels homes...
Sí, sí. És manca de costum, potser. Bueno, va, doncs...
Trobar.
Edició número 125 del magazín La Redacció, 13 de juny de 2022. És dilluns, després d'un cap de setmana de calor i d'èxit de la proposta del Corretapa castellà. Es veu que la cosa
que
ho ha petat, com diria aquell. Ho ha petat. Èxit també del Club Bàsquet Castellà, que salva la categoria. I...
Ja està.
Coses així interessants.
No trobes la notícia de Castellà?
Cap de setmana... Deixa'm passar la pàgina. Hi ha quines coses més interessants han passat.
Sí, sí, sí. No ha plogut. Busca.
És el poble de cert. Vull dir, la gent ha marxat, la gent fora...
Està tothom a les terrasses.
Sí, és veritat.
Està tothom allà a les terrasses. Atenció! Atenció, última hora, missatge. I institucional de l'Hisenda, de l'Hisenda Alemany.
Home, l'Hisenda Alemany, sí, sí. Amiga, sí, companya, la... companya, Carlos, perdona, de Ràdio Castellà, fa uns anys.
A mi no va ser companya.
A tu no, però...
Perquè no m'hi coincidi. A les xarxes ho acaba de publicar.
Ah, sí?
Exclusiva, 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 exclusiva! Sembla un pallès de...
No, sí, bueno.
A l'Hisenda Alemany, sí. Demanant que se li atorgui...
Estàs dirigint sobre la marxa, Carlos.
Bueno, com un bon... Com un bon periodista, no?, que llegeix sobre la marxa.
Ah, sí,
el notícia.
Teletip, no? Es diu això,
claro,
Maria?
Exacte.
Teletip.
Del teletipo.
Puedo
del
teletipo seguir con la notícia?
Sí, sí, segueix, segueix.
Sí, sí. A l'Hisenda Alemany... demanant a les xarxes que se li atorgui la medalla de la vida, de la vida no, de la vida
a veure, aquí.
A Laia Palau.
És veritat, sí, que ara tenim molts més referents femenins en el món de l'esport, però això no sempre ha estat així. De totes maneres, sempre n'hem tingut de referents i Laia Palau ho va ser en el món del bàsquet per a moltes de nosaltres. I per això creiem que cal saldar aquest deute, que amb una trajectòria professional brutal, però també amb uns valors que van fer que molta gent s'enganxés també a la seva trajectòria. Proposem donar-li la medalla d'or al mèrit esportiu. Les medalles d'or que donen les institucions també han de ser representatives del talent que existeix a la nostra societat. És una jugadora que va néixer aquí, que va créixer també en molts clubs de la nostra ciutat. A nosaltres ens fa moltíssima il·lusió donar-li i impulsar aquest guardó i sabem que ella també li'n fa i estic convençuda que tirarà endavant.
Molt bé. Què?
Molt bé.
Eh?
Molt bé.
Pues que li donin, perfecte.
Pa'lante, pues pa'laia.
Paella.
O no,
recordem,
no sé.
Bueno, és el terreny que trepitja la Hisenda Alemany, perquè recordem que aquí a Castellà la Hisenda era la redactora d'esports.
Oh, sí?
Ojo, eh? Pues tindrà molta raó. Ràdio Castellà.
Hola, bon vespre. Dues entitats s'han estrenat aquest cap de setmana a la competició oficial, el futbol sala castellà i el futbol sala atlético. Això sí, amb situacions ben diferents.
Ara... Hisenda Alemany, eh? Que, claro,
No estàs entenent res,
no,
Maria?
No, la veritat, sí, no, però jo estic...
m'enfado perquè es fa passar per barcelonina i ella és de Castellar de tota la vida, sí, de tota la vida.
I per què, per què dius que es fa passar per barcelonina?
És diputada, recordem que la Hisenda Alemany és diputada al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana de Catalunya. Aviams. Què?
No, estic sospirant. No,
havia estat amb els comuns, per tant, ja fa anys que hi viu, sí, a Barcelona, o... I, per tant, parla de... Pues sí, es diu que és barcelonina, ja està.
Potser li fa vergonya el seu passat castellarenc, o no ho sé, això ara...
Tampoc seria això. De fet, ella, mira, quan va marxar del ple de, sí, castellà, es va acomiadar i va recordar, eh? O sigui, ella... Ara, allà a Catalunya, allà a Barcelona, però té molt present que és de castellà i això és el que va dir amb el ple quan va marxar.
No sé si me'n vaig a un lloc millor o pitjor, això no ho sé, però vaja, en tot cas, tot el que sé de la política ho he pres a castellà, això segur.
Veus? Una cosa molt maca, això, no?
Ha dit que ho ha pres a castellà, no que sóc de castellà.
Sí?
No, ha dit, ho ha pres a castellà, com a d'on sóc.
No.
Ha dit, ho ha pres a castellà.
Bueno, ha intentat jugar la carta de...
De la conciliació.
Sí, de la conciliació, però no me n'hem sortit. Que raro, que raro. Va, canviem de tema, Carlos, perquè la notícia... No, espera, no, tornem enrere, perquè m'havies xafat, no? Jo tenia un guió ben posat allà.
Sí?
L'havia xafat o no?
No sé què vols dir.
És igual, doncs vinga, va, anem per feina. Anem a la redacció. Anem a la redacció, perquè avui la notícia és la que va tenir lloc, de fet, el divendres. Mira, ja escolto els copets al micròfon. Això significa que tenim en comunicació el Julià Guerrero, la redacció, per explicar-nos tot el que està removent. Què tal, Julià? La Ronda Vallès, com estàs?
Bé, molt bé. Un petit apunt, sense voler esmenar ningú, però la Hisenda Alemany no és diputada de res.
No.
No, ho va ser, ara és regidora.
Això, perdona, regidora, ostres.
Vull, perquè, clar, per això demana la medalla de la vila...
Sí, sí.
Del medalla d'or esportiu, perquè, clar, és com la medalla nostra de la vila de Castellà, perquè com que és regidora entenc que poden fer aquesta proposta. Si fos diputada, doncs hauria de demanar la Creu de Sant Jordi, no?
I, sí, i no sé si ella estava vinculada amb el Club Bàsquet Castellà,
És que... va estar amb un equip femení.
Sí, sí.
El que passa és que no sé, no recordo, però va durar dues temporades, però és difícil la continuïtat, sobretot si són veteranes. De fet, ara s'està engegant un de futbol, també.
De futbol
veteranes.
Femení, avui se'n parlarà. Avui en parlareu o quan? O demà, potser?
Bueno. Avui mateix. Avui se'n parlarà, perquè ha estat notícia el divendres a la nit, que van fer un partit com d'estrena. Hi havia el torneig Cortiella i una miqueta doncs, es va voler emmarcar aquí al camp de futbol. Però parlàvem de la notícia, diguem-ne, més important de la setmana, podríem dir, o de trimestre o del semestre, no sé, o de l'any, depèn com. Mm-hmm.
Sí, sí, que és la ronda... Com li hem de dir això, Júlia, justament? Perquè, mira, ara d'aquí poc entrevistarem el Pepe González, que l'estem tocant ja. Digues.
Jo em quedo una mica... Em va agradar molt aquest, el secretari de Transports, que també és català, per cert, Xavier Flores, que ell parlava com si fos un equivalent de la ronda de dalt, però del nord del Vallès, no? Llavors ell parlava pues, de la ronda Terrassa-Sabadell.
Castellà desapareix,
bueno,
per
que,
tant.
Clar, Castellà, diguem-ne, s'incorpora, bueno, està com a la part final, però diguem-ne, el tram afectat, sobretot, és Terrassa, perquè ara està allà al nord de Terrassa, diguem-ne, com va explicar l'alcalde Jordi Ballart, que acaba amb una rotonda, com pot acabar, no?, una autopista amb una rotonda, però de moment està així, i seria donar aquesta continuïtat pel nord de Sabadell amb la Ronda Oest. Llavors seria com crear una circunvalació i d'aquesta manera amb aquesta circunvalació no sé si dir-li ramal perquè tampoc ho hem vist però sí que hi hauria com la possibilitat d'accedir-hi segurament per Can Bages doncs empalmant amb Can Déu, no? Clar, o sigui, són idees com molt una mica en abstracte. Can Déu es parlava d'un túnel i, clar, i nosaltres tenim un riu, no? I una vall, allà, un salt.
Complicat passar per sota, eh? En tot cas hem d'anar per dalt.
Per tant, sortirien d'aquest túnel i empalmarien amb un pont o no sé.
Bon, doncs, Julià...
Són uns 200 milions d'euros, pel bo gros el que podria arribar a costar això, que potser són 4 o 5 quilòmetres, no crec que sigui més.
Deixa'm passar de l'abstracte a ser una mica més, potser, no sé si concís, però tenim al telèfon el Pepe González de l'àrea de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament de Castellà, que va ser-hi en aquesta roda de premsa divendres allà al Consell Comarcal, que era Terrassa, em penso que era, no? Va dir, el Xavier Flores va dir que era territori neutre, em penso que va dir.
Pepe... No, això no ho va dir el Flores.
Ah, no? Qui ho va dir, Pepe? No, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Això ho va dir l'alcalde de Terrassa.
Ah, el de Terrassa, sí, el Jordi Ballart.
El Jordi Ballart, perquè és veritat que el Consell Comarcal en realitat és un espai comarcal i no és ni Sabadell ni Terrassa. De fet, en una reunió que es va fer a Madrid fa un parell de mesos o una cosa així, que és quan se van abordar tots aquests temes, sinó que ja estaven present també la Generalitat i el Flores, que el Flores ja sabeu que té el cot una mica trencat, perquè allà treballa de la Generalitat fins fa pocs mesos. Doncs allà es va determinar que el lloc ideal, neutral, entre cometes, perquè, clar, tant Sabadell com Terrassa tenen vocació de capitalitat, doncs podia ser perfectament el Consell Comarcal. Coincideix, a més, que el president del Consell Comarcal és l'alcalde de Castellà, amb la qual tota la cosa venia bastant rodona, no? Sí que en realitat es va fer en el Consell Comarcal per no fer-lo ni en l'Ajuntament de Sabadell ni en l'Ajuntament de Terrassa.
Això, resumint, Pepe, és com quan vas a l'aeroport, que no és el terreno de nadie, no?
És duty free, no? Duty free.
Més o menys és això, el terreno de nadie. I això, en plan brometa, evidentment, i en plan conya, el Ballar ho va posar de manifest en la seva intervenció.
Doncs, bueno, Pepe, valoració, que en fas de tot plegat? Perquè aquí deien que potser és la notícia, no sé si de la dècada, però fa tants anys que se'n parla d'això, que mira, finalment, que es posi amb negre sobre blanc, doncs és una molt bona notícia, no?
Doncs és boníssima, realment. El que fa falta és que alguns mentalment s'aclareixin, que deixin de queixar-se de segons quines històries i que posin fil a l'agulla també, perquè en realitat... amb independència de les motivacions que puguin tenir uns i els altres, de ara no hi vaig a aquesta reunió perquè coincideix massa proper a un debat que hem tingut, a una crítica que hem fet perquè l'Estat no fa prou inversió, a vegades que tampoc facilitem massa el tema. No? En realitat la fórmula aquesta, que per mi és absolutament novedosa i excepcional, és que l'Estat el que diu és que posarà els diners. Que posarà els diners per fer un projecte que en realitat decideix la Generalitat. Uh-huh. I aquí se genera una circumstància que és molt peculiar, que és que, a veure, la persona que més ha treballat en aquest tema, en aquest projecte, la que concilia posicions en Sabadell i Terrassa, que estaven allunyades en un principi, i a Castellà sempre hem estat bastant predisposats a si al final resulta que a Sabadell la via passa per un costat o passa per un altre, nosaltres el que no veiem és connectin de la forma directa amb una via ràpida, perquè estem aquí, diguem, tancats sense possible sortida. Però el tema és que la persona més involucrada en tota aquesta història ha sigut el Flores. El Flores en aquest moment és secretari general d'infraestructura del Ministeri, perquè aquesta senyora ministra se l'ha portat allà, però aquest senyor és funcionari de la Generalitat. I jo el conec des de l'època en què el conseller era Nadal, és a dir, que ell porta tota la seva vida treballant en el Departament de Territori de la Generalitat i en carrer de confiança. Aquest senyor fa 4 mesos era el director general d'infraestructura. Per tant, i ha sigut el cap pilotat tot el tema del pla de mobilitat dels Vallesos i totes aquestes històries. Per tant, és un tema absolutament acordat, per tant, amb matisos, perquè és veritat, no és que Sabadell no vol passar per el bosc de Camp Deu i vol passar per mi, bueno, pues vale, pues sembla molt bé. I Terrassa, pues ja també serà alguna pega en el sentit que probablement haurien de passar una mica més a baix, una mica més cap a dalt. Vale, d'acord. I sí que és veritat que també tots hem imposat, nosaltres tampoc érem molt crítics en el tema, no parlem de quart cinturó, perquè en realitat això acaba a Castellà. Això acaba a la carretera de Castellà. I passant la rotonda, de passant el pont a Sabadell, que això també, bueno, s'ha anat evolucionant a Martín, doncs hi haurà una rotonda allà en el qual doncs, la finalització de la ronda nord de Sabadell acabarà allà. I connectarà la ronda nord de Sabadell amb la nord, a la part nord de Terrassa i amb la carretera de Castellà.
Ara,
i ara ningú es planteja en aquest moment, i això li ha costat molt acceptar-ho també al Ministeri, i escolta, si no fos perquè la ministra és catalana i el senyor secretari general d'infraestructura també, no l'haurien acceptat, perquè això acaba a Sabadell i el que passi a Castellà, el que passi d'aquí fins a Granollers en el futur, ni ha sortit en el tema, ni està recollit en el projecte, ni està dibuixat, ni molt menys, evidentment.
Uh-huh. Ens deia el Julià, que per cert no li he acomiadat al Julià. Julià, gràcies. Ens deia que 200 milions de pressupost. Aquí, si anem al periodisme bàsic, diguem-ne, jo el primer que et preguntaria és per quan estarà fet això, o quan s'estima que estigui fet.
Això de preguntar el quan en el tema d'una infraestructura d'aquestes dimensions és sempre complicat. Com que hem estat molt submesos també a canvis, diguem, millor en els governs d'un costat i de l'altre, doncs, però bueno, sembla que la voluntat que tenien tant el Ministeri com la Generalitat en el seu dia és, com que s'ha dibuixat, és començar a adjudicar d'una forma molt ràpida el projecte executiu. Però bueno, això són anys sempre, eh? Això són obres d'una certa complexitat, que hi ha coses que no estan resoltes encara, i que el que passa que ara passa amb un altre fong, ara passa el territori, ara passa que la Generalitat amb els ajuntaments afectats comencin a plantejar-se els matisos de tot això. Ara, i l'obra quan es farà? Jo no m'atreveixo a fer previsions d'aquestes, tampoc se van atrevir ja a fer-les en aquest moment, però clar, el que sí és que hi ha una cosa molt clara, de que la voluntat, hi ha un cert consens en aquest moment entre els dos ajuntaments més grans afectats, que això no havia passat mai, perquè jo fa 10 anys que participo en reunions d'aquestes i sempre les dificultats eren o Terrassa deia no sé què, i sobretot Sabadell en l'anterior època, en el qual pues, havia un grup polític de l'Ajuntament que en aquell moment tenia l'alcalde, que era, suposava de la forma radical a donar-li qualsevol alternativa i qualsevol solució a aquest tema, no? Bueno, doncs ara sembla ser que aquest consens existeix i que els diners existeixen també, que el Ministeri està disposat a posar-los i a donar protagonisme absolut a la Generalitat, i sembla que, si no m'equivoco, pues els senyors que estan en el Departament en aquest moment de Territori de la Generalitat tenen la voluntat i les ganes de tirar-lo endavant. Quant de temps?
Aquesta era la pregunta, Pepe, dic. Ja sé que és difícil de pronosticar. El Carlos em deia, mira, s'ha de multiplicar... No, Carlos, deies per dos.
Les obres sempre es multipliquen per dos. Canvies la cuina i et diuen 2 setmanes? Pues són 5.
Bueno, aquí és 2
i algo.
Potser es parlava del 2029?
No em sembla un plantejament massa científic, aquest.
No, és mi planteamiento de obres de la vida, digamos.
Sí, obres de la vida. Però la teva vida és curta, tio, tampoc... presumeixis ara de molta experiència per, tu amb aquestes coses.
Per això et truquem, no. Tu eres l'experto.
Dependeràs, no, sí que és veritat una cosa, que de tota la conya aquesta s'està parlant des de fa 30 anys.
Clar.
Però, escolta, si volguessin, amb això en un any és el projecte, si volguessin, si no posen pegues addicionar. Després, evidentment, el projecte executiu s'ha pues, de fer també, hi ha tot un requeriments administratius de plans de no sé què, i després s'ha de concursar, i després s'han de fer modificacions, i, vale, escolta, igual anant molt bé, d'aquí dos anys podien començar les obres, però no sé si tenen aquesta voluntat també. Aquí hi ha una cosa que també dificulta aquestes històries, que són tots els gestos aquests que fan uns i els altres. És veritat que en aquest tema, doncs, en el nostre govern de Catalunya, doncs, hi ha posicions que són trobades. Jo, Junts per Cas, que és el que porta aquest departament, està absolutament en línia amb aquest plantejament, i Esquerra sembla que posa pega, jo sé, igual té una certa contestació interna per part de gent de la comarca o per gent de no sé on, no? Uh-huh. Bueno, pues segurament si hi ha problemes d'aquest nivell, salvant totes les distàncies. Jo va passar també amb el tema de l'aeroport, semblava que havia voluntat, havia els diners, havia aquestes històries.
I al final no.
Si després el territori resulta que no és capaç de posar-se d'acord en una alternativa, doncs clar, li estem facilitant també les coses. Després és que se, no, és que l'Estat només inverteix el 30% a Catalunya. Bueno, doncs escolta, donem-li projectes també, hem de facilitar també que alguns projectes es portin a terme, no? Yeah. En aquest cas, no és l'aeroport, evidentment, en aquest cas és un tema de que Sabadell, Terrassa i Castellà, a nivell municipal com a mínim, d'una forma molt majoritària, estem d'acord en aquest projecte.
I deixa'm preguntar-te, Pepe, perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals. Vull dir, jo tinc un amic que quan juguem a cartes diu carta en la mesa pesa, és a dir, un cop la poses ja no la pots retirar. Això, tiraran davant peti qui peti si hi ha canvis de govern l'any que ve a nivell de municipals o no?
Bueno, jo no sé quines previsions de canvis es preveuen. Jo veig, diguem, en les properes eleccions, és veritat que evidentment que això és especular, però... Jo no veig que canviï massa la situació dels ajuntaments en els tres municipis. I a més a més em va sorprendre que l'alcalde de Terrassa, ja com sabeu, va ser candidat socialista en el seu dia i ara té una candidatura pròpia i que està en govern amb Esquerra Republicana, va ser molt crític en la seva intervenció. Segurament va ser el més crític dels tres en relació a la Generalitat. Així que a mi me sorprendria molt que la situació de les forces polítiques en els ajuntaments d'aquests tres canviés massa. Lo dic perquè veig Esquerra bastant diluïda a Sabadell i no sembla que l'alcaldessa, amb independència de les simpaties que li pugui tenir un o un altre, doncs està consolidant, i a Terrassa l'alternativa al govern actual són els socialistes, així que no sé massa bé que estan també en aquesta línia, així que jo confio en que no, i lo bo per el projecte seria, en aquest cas, i no, aquí no pretenc jo tampoc demostrar la meva simpatia més per els que per els altres, doncs jo crec que seria bo una certa estabilitat uns anys per acabar d'arrencar el projecte, clar.
Bueno, jo des del punt de vista... És que no sé si em ficaré en un jardí, però tinc la sensació que la roda de premsa de l'altre dia bàsicament eren tots flors i violes. Tot que bé, mira, que endavant, que és superimportant fer això, que sí, que ja portàvem molt de temps. Dius, bueno, i per què no ho heu fet abans?
Això ho dius perquè no has estat a la cuina.
No, clar, no he estat a la cuina, però jo, com la majoria de gent, hem estat a fora.
Si haguessis estat a la cuina, sabries que això va ser un gest de prudència i que les coses estan molt més avançades de lo que ve, la sensació que es va donar allà. Ja te dic, fa dos mesos se va fer una reunió a Madrid en el Ministeri, van estar tres alcaldes, va estar la Generalitat, la persona que se suposa que porta aquest tema per part de la Generalitat, va estar Flores, va estar part del Ministeri, i allà va haver un cert acord. I aquesta reunió de la setmana passada no està inventada, ja se va acordar en aquella reunió que es faria, que a partir d'ara, amb prudència i no sé què, es faria aquesta reunió, intentant no fer tampoc massa... Claro, si tu resulta que l'acord al que s'ha arribat és que l'administració que ha de fer l'obra no està present en aquell moment, per les raons que sigui, bueno, pues jo crec que flors i viola. Jo mai havia vist un projecte tan avançat com aquest en aquesta zona. Jo crec que jo confio en que això, si no, aquí en política i sobretot en aquest país, pot passar sempre qualsevol cosa.
Sí, sí. No, sí, Pepe, jo no ho deia flors i violes de cara a explicar que tot tirarà endavant.
Però
no?
Entre probablement, ells... probablement no podien explicar en aquell moment moltes més coses. Així com el tema aquell de la set, pues havia 5 o 6 o 7 projectes, diguem, petites, jo, de millora de, del tema de la funcionalitat de la carretera, i això ja estan projectes en marxa, alguns aprovats i alguns ja a punt d'execució, i eren 70 i pico milions, una cosa d'aquesta. En el cas aquest no està el tema tancat. I que no està el tema tancat i encara hi ha matisos, pues bueno, i no està el projecte executiu fet, però bueno, escolta, el projecte executiu és això, és que contracta una enginyeria i fer, bueno, és veritat que el projecte té envergadura i té certa complexitat perquè travessa Sabadell en les condicions que vol l'Ajuntament, pues bueno, suposa pues, obrir en canal una part de la ciutat i tenir-la allò destapada i després passar no sé què i tornar-la a tapar, no? Bueno, perquè evidentment per les dimensions que té el túnel aquest que es pretén a ser per sota de Sabadell no dona per tenir una tuneladora, és a dir, no vale més la tuneladora que l'obra, no? Però s'haurà de fer altre sistema, bueno, i evidentment després s'ha de travessar el riu, això, això tenia raó, o una part del riu. Tampoc serà molt impactant aquest nivell, perquè de fet la idea que tenien ara és que la sortida del túnel fos allà en, a veure, passat el, passat el pont de Sabadell. Sempre havien pensat que ho faríem en aquest costat, sí, en aquest costat del pont. Bueno, pues ara sembla que els últims projectes que hi ha, els últims dibuixos, lo posen cap allà, el qual suposarà, que això ja nosaltres l'hem manifestat evidentment, i ja s'ha dit que sí, que està recollit, que el pont entre Sabadell i Castellà s'ha de fer doble, perquè si no seria l'embús a nosaltres per poder entrar a la infraestructura aquesta. Pues bueno, pues, i allà, com serà aquesta solució? Jo he vist algun dibuix, ja més o menys definit, però bueno, no crec que eren dibuixos, no eren encara, diguem, el projecte definitiu fet. Però vaja, sembla que en la idea bàsica tothom està d'acord. I nosaltres ja ho hem dit sempre, no som massa exigents amb això, no estem en condicions. Escolta, si a mi em diuen que d'aquí 4 anys, doncs resulta que de Castellà tu podràs, en lloc d'atravessar Sabadell per la, per la, per la Gran Via o per l'Avinguda Espronceda, pues que tindràs allà una entrada al costat del pont i que me portarà cap a la 658 o que me portarà cap a Terrassa d'una forma directa, home, pues sí, tampoc me posaré en plan de dir, bueno, i per un pas de Sabadell, bueno, ja s'ocuparan ells. Jo si fos de Sabadell, a més, pues insistiria també en aquesta cosa. Jo crec que passen 20.000 cotxes, diguem, o 25.000 cotxes que venen de Castellà i que travessen la ciutat de Sabadell i que contribuïn com molts a saturar la Gran Via i a saturar... Ja, escolta, si ells volen pacificar mínimament el centre de Sabadell, les convé moltíssim. Jo, nosaltres sortim guanyant, evidentment, perquè és una forma de sortir d'una forma natural i guanyar temps.
No, si tothom guanya aquí, ja, bueno,
però Sabadell, si volen fer... Escolta, ara que tots parlem d'allò de medi ambient i aquestes històries, la reducció de les emissions de CO2, és que per Sabadell seria una cosa brutal, això, de millora.
I al fons del Next Generation, doncs també, diguem-ne, que tindríem una via més ràpida per arribar aquí, si ens mostrem més verds.
Bueno, se suposa que també hauria possibilitat de demanar inversió, però el que sí és veritat és que les inversions ja estan garantides per l'Estat.
Bueno,
i ara en l'Estatut que tenim vigent, hi ha una clàusula que ja preveu jo fer inversió d'aquesta manera, posant, donant diners a la Generalitat perquè pugui fer, diguem, obres d'interès públic, aquestes coses. Així que el que tenia interès, sobretot, la reunió de la setmana passada, és que el Ministeri garantia aquest diners ja per poder fer l'obra.
Ja.
O sigui, els diners estan.
Sí.
No sé si estan en el compte del banc, però estan, i això està previst ja, això.
Molt bé, Pepe, doncs ho deixem aquí, perquè ens passaríem hores parlant. Al final xerraríem més que la durada de l'obra, t'imagines?
Bueno,
jo crec que en parlarem. Bueno, sí, és que en parlarem.
No, parlarem més d'aquest tema, segur.
Segur.
Jo ja estic desitjant de que els enginyers primers vinguin amb un dibuix ja més concret i més que ens doni més possibilitat de saber exactament com queda.
Mira, seria maco...
Al final l'obra grossa passarà a Sabadell. No passarà aquí.
Ja.
Nosaltres el que també tenim en llista, i això és un projecte que està aprovat i que hauríem segurament d'afinar-lo, perquè estaria lligada també a aquesta infraestructura, és el desdoblament de la nostra carretera. Nosaltres, ja està, això també està dibuixat, ja està previst i està quantificat. Per tant, algun dia la nostra carretera arribarà fins a aquesta rotonda de Sabadell i arribarem en condicions millor per a l'autobús i per carril bici i per la pròpia circulació dels cotxes.
Vale, doncs aviam si ho veig abans de la jubilació. Mira, anava a dir-te que potser pel cartell de Festa Major es podria fer un croquis, saps? T'imagines? Festa Major de Castellà i la proposta de... Això seria maco, això. Pepe, moltíssimes gràcies per la teva atenció. Anem parlant.
Adéu.
Adéu, adéu. 12 i 30 s'ha allargat una mica...
Llavors, quan acabarà les obres?
No, 2029 se suposa, però que... Posa-li, Carlos, posa-li anys.
Indefinit, indefinit.
A la cuenta de... Bueno, anem amb l'Òscar Cardona, perquè tenim el convidat segurament ja esperant des de fa estona, a fora, m'imagino. Per tant, anem a escoltar el comentari de l'Òscar Cardona i de seguida ens posem en mans de... què diria jo? D'un escriptor, no?
Podríem dir Òscar Vidal.
Òscar Vidal.
Diuen que la vida ens ensenya, que a mida que ens fem grans, doncs tenim més sabidoria. És possible que per a moltes persones sigui així, però d'altres, crec sincerament, que no han après res i que encara que tinguin molts anys, estan igual que quan eren nens i que són capaços d'enfadar-se per qualsevol cosa, com si fossin criatures. Crec que seria el més raonable que, a mida que fem anys, i poséssim seny i tinguéssim compte que per 4 dies que hem de viure no val la pena emprenyar-se per tot. Cal tenir una mica allò que en diuen de corretja i pensar que a la nostra edat ja tenim tot el peix venut. No sé si m'he explicat. Bé, fins al proper comentari.
A 2:15.
Aquesta bici que ens ha dit la Cristina Domènech era elèctrica i que ja volta per Castellà amb aquest servei al qual ahir es va adherir la Creu Roja, aquesta proposta del...
La redacció.
De... Sortirà, eh? Del...
El magazín de Ràdio Castellà.
Ui.
Hauré d'anar a mirar el guió i tot, espera, espera. Si ho tenia a la punta de la llengua, això del Consell Comarcal del Vallès, sí.
Ah, no sabia, no et podia ajudar perquè no sé a què et referies en concret.
Doncs això, el Consell Comarcal del Vallès. Sí, posa't els auriculars, així ja tot queda per la foto, això, perquè de fet ho estem gravant, no, Carlos? Estem gravant això en vídeo? Espera, que ara t'he enganxat.
Doncs,
ui, com m'agrada enganxar la gent. No sents res, no?
Perquè no.
Espera, que tu... Mirem, havíem de posar-t'ho això. Ara millor? Escoltes alguna cosa ara?
Música.
Sí, sí, música, sí. I a nosaltres també, no? M'imagino.
Ah, sí.
Ara sí, sí. Pues això seria la ràdio, yeah. Oriol. Seria aquesta cosa, així de senzilla. Sí, sí, sí. Doncs, Maria, quan vulguis.
Doncs avui parlem amb un castellarenc que ha decidit iniciar-se en el món de l'escriptura. Es diu Oriol Vidal i és professor de primària i acaba de publicar el seu primer llibre, Si un cau, mor, una novel·la negra ubicada aquí, a Catalunya. Què tal, Òscar?
Oriol.
Ai...
Li has canviat el nom 2 cops ja, eh? Fa cara d'Òscar, potser?
He dit Oriol, oi?
Sí, bueno, sí, però abans has dit Òscar, bueno, és igual.
És
sí,
que ja, tenim un convidat que es diu Òscar Cardona. Ah, i l'acabem de posar.
Ah, ha estat per això, eh? Bueno, mestre de...
Oriol Vidal.
De Bonavista, no? De l'escola Bonavista, eh?
Sí.
Que, com esteu bé, les mestres? Ara que veieu ja la llum al final del... Més o menys, eh? Sí, la llum al final del túnel. Sí, perquè encara queda unes setmanetes dures.
Molt enfeinats, encara, molt enfeinats.
Ara és hora punta, o dies punta, diguem-ne, pel que fa el professorat, o què?
Sí, estem avaluant, estem posant notes, estem acabant àlbums i històries, sí. Sí, anem una mica de bòlit.
I d'on treus el temps per escriure llavors, sent mestre?
El tret de la tele, de no veure la tele. No veig la televisió i aprofito per escriure. És la manera de fer-ho. A la tarda, quan arribo a casa, després de fer les tasques que em corresponen de casa, doncs em tanco el meu estudi i em poso a escriure.
I quant de temps hi has dedicat per fer aquesta? És la teva primera novel·la, eh?
La meva primera novel·la.
Novel·la negra.
negra, sí. Policiaca, negra.
És alguna diferència? És que jo no hi entenc gaire, per tant, no sabria dir-te.
Novel·la d'investigació policial amb molts tals de novel·la negra, molt fosca. Hi ha moments que ja són molt foscos, molts assassinats. I,
Sí. O sigui, quan mor algú ja és negre.
Bastant.
Això és com al revés de lo de... Com era allò de crims? De posar llum a la foscor? Ah. Tu poses foscor a la llum.
Tanto com puc.
I per què vas decidir començar per una novel·la negra?
Bé, decidir... Jo havia escrit molt abans, però mai havia publicat. No havia tingut ocasió de publicar i escrivia poesia, escrivia relats curts, microrelats, agafàvem fotografies. Amb la meva dona ho fem sovint, agafem una fotografia i a partir d'aquí se'ns comencen a moure paranoies i a escriure coses. I molt divertit, en tinc algunes guardades i tot. I un dia, fa quasi bé un any, vaig començar a donar-li voltes a una idea i, a plasmar-la, a escriure-la a primera mà, sempre a primera mà. Amb ploma, sempre.
Amb ploma?
Sí.
I per... De principi a final?
Sí, la tinc tota amb llibretetes. I després la vaig passar, a mesura que va passant els dies, la vaig passar a l'ordinador per poder-la després...
I això, t'hi trobes més còmode, potser escrivim amb ploma? O com...
Sí.
Sembla que, no hi ha una segona opció, no?
No amb bolígraf, amb ploma.
Amb ploma, no sé per què. M'agrada, és una manera d'estar més a prop de la literatura, no? Jo penso que abans es feia sempre amb ploma i sóc un romàntic. I sempre que puc faig amb ploma i llavors, això sí, cada dos o tres capítols ho passo a l'ordinador perquè si no després la feina seria titànica. I llavors ho vaig guardant. Vaig guardant totes les plomes, fins i tot guardo les plomes, són desechables molt sovint i les vaig guardant totes, com una mica de record de l'aventura.
I quan t'equivoques, tatxes?
Tatxo.
Tatxes, el que necessitis i... Vamos.
Sí, sí, la llibreta està plena de ratlladures per tot arreu.
El manuscrit, però tal qual, manuscrit.
Manuscrit.
Realment, no? Això...
Típex. Això no ho puc entregar,
No. Típex no.
No, que va.
No, que va.
El típex no existeix.
Ni colors, ni subratlladors.
Home, sí, subratlladors, sí, pòsits moltíssims. Per muntar... Molts pòsits.
Sí que té un toc romàntic, escriure la novel·la a ploma. Té un toc molt romanticón.
Sí.
Del segle... del romanticisme.
A principis de segle, sí, és interessant. Oh. I a més, dona molt de joc. No sé, m'agrada. Pots anar a qualsevol lloc a escriure, també vas a un bar i t'agafa una paranoia i pum, escrius.
Sí que és romàntic, sí.
Sí, és molt romanticón.
Clar, jo penso, perquè normalment s'acostuma a revisar tot molt seguit, no? És a dir, perquè un personatge es desenvolupa d'una manera que després potser veus que a l'inici doncs, l'havies caracteritzat d'una manera que no toca, llavors... Ostres, ha de ser complicat això, ara entenc-lo dels pòstits, no?
Uf, les meves llibretes estan plenes de pòstits i de papers que s'extenen amb celo amunt i avall. Fas un esquema, el que diuen l'escaleta per preparar l'obra. No és escriure només. No és tan fàcil escriure, no vol dir que sigui difícil, tothom ho pot fer, Però no és...
Tothom ho pot fer?
No, tothom ho pot fer.
Sí, tothom té coses a explicar.
Però no tothom pot escriure una novel·la.
Si t'hi poses, sí. Jo vaig començar a escriure poesia, no té res a veure la poesia, o petits relats, no té res a veure. I de cop i volta vaig fer un petit curs a través d'una plataforma amb una escriptora madrilenya i em va donar la idea de com esquematitzar l'obra. I llavors vaig comprar una llibreta i vaig començar a escriure. I llavors amb les idees que jo tenia d'aquesta dona... I el que jo volia escriure, el que jo volia transmetre, doncs, m'ha anat sortint. És curiós, però va...
Ja, sembla senzill, però no ho és.
Senzill no és, però...
Com ho expliques, dic, però...
Home, sí, s'ha d'explicar senzill, perquè s'ha d'animar. Hi ha molts talents i que han d'escriure, i hi ha molta gent que té coses a dir.
Però vas esquematitzar l'obra des del principi, sencera?
No, que va.
O vas anar una mica sobre la marxa?
Ui, vaig començar l'obra per lo que seria un dels últims capítols que veiem en el llibre. Però després, a partir d'aquí, vaig començar a crear la meva història, vaig començar a canviar personatges, vaig començar a canviar fets i moments, i vaig començar a donar-li voltes, vaig fer un esquema, vaig anar a fer un tros més, vaig canviar l'esquema, i així si les llibretes són algo espectacular.
Es pot fer, ara, sense fer spoiler d'això, però ens pots explicar ja 5 cèntims de què va la novel·la?
Bé, comença amb la troballa d'un cos al pèl del Pedraforca, d'un cos d'una noia després de la investigació i a partir d'aquí es va desgranant qui és aquest cos i com és que ha arribat al Pedraforca i entremig hi ha totes les entrevistes policials amb tots els sospitosos, cada un dels sospitosos d'aquest crim i no puc explicar més.
T'has inspirat en algun cas real?
No. No, 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 no. És... Bueno, a veure, m'agrada l'escalada, sóc escalador, era escalador.
Ah, aquí ja veiem el tema de Pedraforca.
Era escalador, ja sí, i de fet, la part final del llibre hi ha un bon tros, dos capítols, em sembla que són, que hi ha el tema de l'escalada pel mig, perquè hi ha un final una mica dur. Mm-hmm. Però no, no, no m'he inspirat en altres autors, sí, perquè llegeixes altres autors, molta literatura negra, des del Codi da Vinci, que no és tan negre, però també hi ha punts fins a Menkel, jo què sé, i altres llibres que llegeixes que no tenen a veure però que t'inspiren moltíssim. Sí, sí.
I has d'entendre també el funcionament del cos policial, de com s'investiga, no? Perquè jo tinc la sensació, quan llegeixo, no acostumo a fer-ho de novel·la negra, però veig que són coses que no són d'ús quotidià, vull dir, no, la gent no sap això, no? Sí. Els procediments que té la policia, segons que dius, ostres, que té molta lògica això que expliques, no? Però això ho has d'anar a buscar.
A veure, internet és una font d'informació, a part que la cosina de la meva dona són Mossos d'Esquadra i alguna cosa he pogut parlar amb ells, però hi ha molta ficció, eh? Jo m'agradaria que quedés clar que és una novel·la que hi ha molta ficció. Potser hi ha coses que no són exactes, no? Però és una novel·la de ficció, tampoc és un cas real. Sí, sí.
Bueno, però sí que és difícil trobar segons quins processos policials. Jo he llegit algunes... Jo sóc lectora de novel·les negres i he après moltíssim a nivell de processos policials, de forenses, del cos, que s'està... Bueno, jo he après moltíssim.
Clar, clar, tot
no
això.
No sé fins a quin punt el que he après és tant ficció com real, però he après una barbaritat.
No, hi ha moltes coses, que són ficció, però també és veritat que, jo sé, el moment que hi ha l'informe forense, que surt aquí un informe forense de la mort d'aquesta noia, vaig buscar un informe forense real i vaig canviar les dades, simplement vaig canviar les dades, evidentment vaig canviar el nom del doctor, perquè si no encara teníem aquí problemes, vaig canviar les dades, vaig buscar pues, què podia haver passat, quin traumatisme podia haver, llavors ho vaig anar incloent a dins d'aquest informe i vaig posar-la dins la novel·la. Clar, vaig buscant informació, o el cos que s'encarrega del rescat i dels grai, bueno, tot, vas buscant informació.
Ui, tot molt català veig aquí, clar.
Tot. Hi ha una part, també, que surt de la Guàrdia Civil,
Ah, Guàrdia Civil. I castellà surt per això?
Castellà surt en aquesta novel·la...
Ni que sigui l'assassí, que sigui d'aquí, per exemple.
No, castellarenc. No,
el Carles està buscant una versió de Twin Peaks de castellà.
Aquesta no surt. Surt més aviat Sabadell, una part de Sabadell, però bàsicament és Barcelona. És Barcelona, perquè soc de Barcelona, nascut a Barcelona, i clar, conec una mica els barris d'allà, la zona d'allà.
Com ha anat tot plegat? Un cop tens el manuscrit, ho tens acabat, això, no sé com has funcionat, si t'has autoeditat, si has buscat alguna editorial, com ha anat?
No, que va, gràcies a un company d'aquí, també escriptor de castellà, que fa poc ha publicat, em va adreçar a Libros Indie, que és una editorial que recull novel·les de gent novella, de gent que comença, una editorial clàssica, vull dir que ells et valoren abans de publicar, t'ho valoren. O sigui, no els agrada, et diuen intenta-lo otra vez, no? Vull dir que diuen que serà perquè som de Màlaga, imagina't,
Ah, ostres.
I si els agrada, doncs, et fan una ressenya i te l'envien i et diuen, doncs mira, i en el meu cas em van dir que una ressenya preciosa em va quedar... És part de la sinopsis, també. I em van dir que era 100% publicable, que se'n feien càrrec de tot.
Que bé, no?
I s'han fet càrrec de tot. Menys
tal qual.
Tal qual, menys dels primers 30 llibres que jo he de comprar per poder fer la promoció, tota la resta, i les promocions que jo pugui fer amb diverses llibreries de castellà, de Sabadell, que tu el portes i et publicites, ells, a través de la seva distribuïdora, se n'encarreguen de tot, de tot.
Que bé, no? Quina és la sensació quan reps aquest, no sé si trucada, aquest mail dient, 100% publicable, ens fem càrrec.
Mira, et diré que va ser el dia dijous gras, que jo tornava d'excursió amb els meus alumnes, havíem anat d'excursió, estàvem fent un curs de formació amb l'equip de mestres i just en acabar miro el mail i veig aquest mail. Mare meva, quasi tremolava. Sí. Era una emoció que no sé com descriure-la. Increïble.
Sí, una eufòria, una satisfacció també, tremendo. Un treball ben fet.
Clar, m'han considerat que està ben fet. Ara falta que els lectors diguin si agrada o no agrada. Però per mi està ben fet.
Canvia la percepció d'un mateix, Oriol, quan reps una notícia com aquesta?
Sí, emocionalment sí. Et sents molt valorat.
Et dona confiança, per exemple, per seguir... Bueno, no sé si tenies previst també igualment seguir intentant-ho o...
Bueno, ja em porto...
Ja estàs escrivint el segon.
I va la segona...
Però no és una trilogia.
No, no, la segona... Són llibres. L'Ariadna Grau, que és la protagonista, la segona fa de coprotagonista. És com una... No segueix, eh? I llavors hi ha una tercera que també està en marxa, en castellà aquest cop. Perquè m'agrada molt el món de la nàutica, dels velers i així, i la... també serà una novel·la molt negra, molt negra, molt negra. Uh-huh. Aquí potser sí que sortiran coses de castellà, tot i que sigui de nàutica. I
sí, perquè castellà i nàutica...
No, però
ja... Hi ha més lligams dels que et penses, eh?
Sí, uh-huh. Sí, hi ha gent que ha navegat.
Un castellarenc que està donant la volta al món, o no sé si tenia previst o si ho està fent ja.
Hi havia alguna cosa, sí.
Sí, sí.
Hi havia algú que va fer un vaixell de fusta, alguna cosa
sí,
així?
Sí, sí, ja, és veritat. No. Ah.
Sí, sí, de castellà, que ho estava fent aquí al...
Sí, sí, és veritat.
I vaig anar a veure'l i no me'n recordo. Doncs
pues aquest tercer projecte, encara porto unes 25 pàgines, el segon em porto més, però el tercer projecte només em porto 25 perquè, clar, estic combinant dos projectes a la vegada i és molt complicat.
Què et diuen els companys, família? Com...
La veritat és que, a part de la família, jo no ho havia dit a ningú. O sigui... Durant el procés d'escriptura, fins que no l'he vist publicat, no m'agrada... mostrar-me gaire i els companys m'han dit després, no sabíem què escrivies, no? Ostres, no ens ho has dit? No, ho sabia un parell de companys, la directora sí, i un company que hi ha molt lligam, perquè va coincidir el dia que vaig rebre el mail que estaven allà ells, però jo no ho havia anat dient, no. I bueno, aquest company que em va adreçar a l'editorial, que hi ha molta complicitat. Sí.
Per què el fet d'ubicar-ho a Catalunya?
Perquè és el que conec, perquè m'agrada molt Catalunya. No trobo un altre país millor. Mm. Ai, perdó.
No, endavant. Ho dic perquè si tens prevista... Bueno, no sé, dius que ara estaràs fent una... Faràs una en castellà, potser?
Sí, però també estarà ubicada a les costes catalanes. Mm. Com a molt m'allunyaria a Colombretes, davant de València, que és el que jo he navegat. Mm. Clar, aquesta tercera novel·la, perquè falta molt per ella, són les navegacions que jo he fet traduïdes a una tercera persona i amb matisos de novel·la negra, que evidentment és una ficció absoluta. Però tots els punts de navegació que jo he pogut viure, moltes emocions, accidents i coses amb navegació, sortiran.
Mm. Per... A vegades, com a escriptors, no? Jo no soc escriptora, però a vegades llegeixo novel·les que tenen com aquesta tendència de sortir fora de Catalunya, sortir fora d'Espanya, com si aquí no hi haguessin punts o històries o situacions que poden copsar i a partir d'aquí començar a escriure, perquè aquí hi ha molta història negra.
Molta.
De fet, moltíssima.
Potser ven més situar una història a Nova York o no? És a dir, fa la sensació, eh? Potser ve molt del cinema, que les grans pel·lícules són a les grans ciutats.
Sí, dona la sensació com més importància, no? Però...
Potser perquè no han llegit, no han escoltat la Carles Porta, no?
Per exemple.
No sé, és que jo...
O Poquinha que Gabilondo, a nivell nacional.
Catalunya tenim una riquesa brutal i que s'ha d'aprofitar. Sí, tenim una riquesa que jo... No cal anar-se'n lluny.
Perdona, és que estem parlant de tenir una riquesa i parlar de novel·la negra. Per tant...
Sí, per què no?
No, ja, però vull dir que és una riquesa com de crims, per així dir-ho, saps? Dir, bueno, és que també hi ha hagut moltes...
No, sí, tenim moltes històries.
Sí, és part de la història, vull dir, tot és part de la història.
Ja, però riquesa...
Sí, per què no?
Bueno, és una manera de mirar-ho, clar.
Jo ho veig així, clar, perquè a mi m'inspira i va molt bé, no? Mojant tinguéssim més. Bueno, sense passar-nos, va.
Sense desitjar l'amor de ningú, sense desitjar sectes i coses d'aquestes.
Petits crims, exacte. Petits crims.
No, però el món de les sectes també és a l'hora de llegir novel·les, a mi em sembla superinteressant.
Uf, però aquí faria por ficar-s'hi, no? I tot, o què?
Sí, bueno, jo no m'hi ficaria, però llegir sobre persones que han indagat en sectes i ho expliquen tant a mi, m'encanta.
Fa molta por, eh?
M'encanta, sí, però és aquesta por que t'enganxa, a mi m'agrada molt.
De fet, aquí surt una secta inventada, eh? Uh-huh. Que llavors amb la moguda... Però més aviat una secta pel tema tradicional, no? El problema que hi ha és un tema de no acceptar el que està passant avui en dia a nivell de les persones, les seves relacions. Uh-huh. Però és un tema així, no és ben bé religiosa.
No sé si has llegit a Dolores Redondo.
Alguna cosa.
El Guardián Invisible.
Sí, les tres.
Negra,
sí.
Negra, ben negra.
Aquella és molt negra. Aquella és molt negra. Aquesta potser t'ho posem i tons grisos, eh? No és tan negra, jo és molt dur i a més és angoixant.
És molt angoixant.
Molt angoixant, sí, sí.
Sí, sí.
Avui que venim tots dos de negre, ens hem vestit per l'ocasió.
El Carlos no. El Carlos...
Jo no. Perquè no sabia que venia l'Oriol.
De presó. El Carlos va de presó, és veritat, sí, amb
de
les ratlles.
De presó, exacte.
De presó. Però de membre de la presó.
Sí.
Ara, Oriol, està al voltant ja el llibre, no sé si tens previst alguna presentació, és a dir, què faràs?
Tenim alguna cosa, però que això no podem dir-ho encara, perquè la nostra idea és intentar fer una presentació aquí a castellà, però de dos llibres a la vegada. El que passa que encara no falta parlar amb el meu company, amb l'escriptor, que ens ha ajudat a mi i la meva dona a fer tot això.
Qui és, per cert?
Albert Montoya.
Albert Montoya.
Sí. Uh-huh. I aquesta persona, tenim la idea de fer una presentació una mica diferent, no la típica presentació en una biblioteca, i tenim la idea de fer una presentació quan ho puguem lligar. I a part d'això, jo tinc previst a la llar del llibre de Sabadell fer-ne una cap al setembre o així. Uh-huh. A Piera és possible, perquè el soci del barco és de Piera, també volem moure alguna cosa.
Ja
el que surti, i el que surti, el que demanen, si demanen alguna cosa, i si no, doncs nosaltres ens oferim. Uh-huh.
Uh-huh. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Oriol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Quan treguis la seu, veig que ets un brollador d'idees, sí, i de llibres, per tant, la propera que treguis, doncs també visita'ns i ens
expliques.
Va per llarg.
Anirà sortint.
Com a mínim un any, jo crec que un any, o potser una mica menys, però un any segur que... Necessitem.
Ara la gent tindrà la lupa a sobre, no? Perquè com que ja saben que ets escriptor, diuen,
endavant, ja està endavant. Bé.
A veure què treu, sí.
No hi ha pressió,
No em sento ni pressionat ni criticat. Cadascú li pot agradar un tipus de llibre, un altre tipus de llibre, o una manera d'escriure, una altra manera d'escriure. I a partir d'aquí ja, jo hi he escrit. Ara, cadascú que ho prengui com vulgui.
On el podem trobar, el llibre?
Doncs aquí davant mateix, a la Centraleta, el podeu trobar, a la papereria Vallès, la llar del llibre... Sembla que Amazon també ho han penjat ja, cosa que jo prefereixo que ho compreu aquí a castellà.
Amazon llibre o la versió, com es diu això,
el Kindle? No, em sembla que està en paper.
En paper, eh?
I llavors moltes llibreries que la distribuïdora s'ha encarregat de fer. Aquestes són les que he fet, però Amazon no ho he fet jo tampoc. He fet només les d'aquí a castellà, que són les que jo vull que... pel comerç local.
Seria com contradictori, no?, que comences a fer-ho a ploma i acabi en un Kindle. O sigui, no.
Quantes generacions, clar.
Però m'ho van dir, que el passarien a digital, però jo, de veritat, jo prefereixo olorar el paper. El primer que fem a casa quan arriba un llibre és...
És obrir-lo.
Obrir-lo i olorar-lo.
Sí. És que, però tenen diferents olors, els llibres? No, sempre fan...
Fan olor de paper nou.
El paper nou, ja està, no? Em diran, no, és que això és roure de no sé què.
Depèn de la pàgina, del tipus de pàgina, sí que fan un olor diferent.
Jo no tinc criteri.
Aquestes pàgines més satinades és diferent.
Sí,
jo sóc també bastant friqui,
dels
llibres, però bueno, que està bé.
Soc
la primera a cobrar un llibre.
Jo sí,
l'Oreno. Ni fa llibres.
Ni
fa llibres. Doncs, Oriol, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
De 12 a 2 quarts de 2...
Pensa que l'acaba d'inventar ella, i quan tu... Mira, vaig dir-te una cosa. Quin any vas néixer? És que quin any vas néixer?
No, m'és igual. Jo estic preparada per lluitar amb qui vulgui sobre el tema de la pinya a la pizza. O sigui.
Quin any vas néixer, Maria Poveda?
El 97.
La redacció.
Tinc 24 anys i en faré 25 amb molt poquet.
El 97 estava jo fent pizzas...
Sí.
A Pizza Mix.
Una
pizzeria abans del Telepizza a Ripollet.
Carai,
estava fent pizzas, jo.
I les feien amb pinya.
El magazín de Ràdio Castellà.
Allà no. Després vaig passar al Telepizza i allà sí que les feien amb pinya i fins i tot amb patata. Vull dir que tu no havies... Tu anaves amb bolquers cagant a sobre, tu et cagaves a sobre i jo estava fent pizzas.
Sí, pues...
Per tant, un respecte.
No, jo crec que l'origen...
Només he necessitat 24 anys per saber que la pinya a la pizza no és una bona opció.
Una i dos minuts hem enviat allò corrents, però vamos, com si no hi hagués un demà, a la Maria Poveda fins a...
Anava a dir com a les bales, però no seria un... No m'agrada.
Bueno, com un pepino. Aquella deia com un pepino, com un cohete, queríamos decir, no? L'hem enviat allà a la botiga de petards de... Bueno, de...
L'Stop.
De l'Stop, bàsicament, allà davant de l'Ajuntament, per així dir-ho, dels jutjats.
Fas espatllar i fas stop,
pares. Stop, allà t'atures, s'ha aturat allà i tenim a la Maria, que penso que està amb el Pepe Casajoana. Per tant, la saludem i deixem que conversi tranquil·lament amb el Pepe. Què tal?
Hola, Carles. Doncs sí, demà obre la botiga de petards, Stop, i estic aquí amb el Pepe Casajoana perquè ens informa una mica més com serà aquesta esperada obertura.
Demà.
Què tal, Pepe, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, molt bé. Bueno, esperant ja obrir demà, el dia 14, i fins a Sant Pere, la Revetlla de Sant Pere, ja tots els dies obert.
Hi ha ganes o no?
Bueno, sí, hi ha ganes, no? Perquè hi ha molta gent que ve a preguntar, aviam quan obro, no? Perquè hi ha llocs que ja han obert, no? Però jo sempre obro una setmana abans de Sant Joan i ja n'hi ha prou, eh? Perquè així també la gent també està més tranquil·la, no senten tant sorolls i ja està.
Castellà és un poble que compra molts petards?
Bueno, compra petards, vull dir, normal, però sí, la gent li agrada tirar petards. Cada cop els agrada tirar més cosa de llum, de color, i menys soroll.
És curiós això, no? O sigui, cada cop més llum i menys soroll, no? També potser pels animals, no? Per la sensibilització, o és un tema general?
Sí, també podria ser pels animals, però per mi que és general, perquè és que la gent de tant soroll al final també se'n cansa, no? Somment soroll i soroll. Al final coses de llum, doncs els agraden. I de fet és més maco, i els nens disfruten i està més bé,
Com va anar, per exemple, la compra de l'any passat? Esperes que hi hagi una millora, un increment dels diners respecte a l'any passat, o més o menys igual?
Bueno, aquest any estem que hi ha un pont. És pont Sant Joan. I què passa amb els ponts? Tothom marxa, oi? Molta gent marxa, se'n va als càmpings, se'n va a platges, se'n va a altres llocs. Serà una incògnita aquest any. Si fem igual com l'any passat, podem estar contents, però normalment els ponts baixa la venda perquè la gent va comprar els petards o on va. No es vol portar en el cotxe, perquè li fa por portar petards dins el cotxe. Llavors compra o on arriba. Vull dir que aquest any pot ser que sigui costa, venguin algú més de petards, i el que és interior, venguem una mica menys. Però bueno, ja ho veurem.
Quina és la previsió una mica de diners que esperes, o de quantitat de petards que esperes vendre aquest any?
Ja t'ho dic, és que amb això del pont és una miqueta complicat, no? Jo fins que jo no passo Sant Pere, llavors faig la valoració de l'any passat amb l'any, llavors veig realment com ha anat, no? Ja dic, si faig igual com l'any passat, doncs ja estic content.
I pel que fa als darrers anys, has notat que la gent cada cop compra menys petards, com es diu generalment, que potser hi ha hagut menys compra, la gent cada cop compra menys, o no sé, què opines tu?
Bueno, el que fa la gent és que ve amb un pressupost, i diu, doncs em gasto 30 euros, per dir alguna cosa, i no em passo de 30 euros. No? No és que compri més, no? Perquè tot està molt apartat per tot arreu, no, amb els preus. I la gent té un pressupost i d'aquí ja no passa. Li diu al nen, mira, tens 30 euros, gasta tu el que vulguis, no? A vegades si ve amb els pares o amb l'avi, doncs alguna cosa més treu, no? Però tenen un pressupost tancat,
I respecte a la pandèmia, la gent s'ha animat una mica més, tu creus?
Bueno, quan vam poder obrir després de la pandèmia, que va vindre just poder obrir, pues hi havia moltes ganes, no? Moltes ganes de gent poder tornar a sortir, vigilant moltíssim, naturalment, perquè tothom tenia molta por, molta precaució, amb no ajuntar-se, moltes famílies. L'any passat ja es va notar que hi havia més relax, que la gent en tenia més ganes de sortir i trobar-se. I aquest any, realment, el que jo estic veient a nivell de la botiga de joguets, és que ja es fan les festes d'aniversari, que ja són 20 nens, 25 d'aniversari, que ja conviden a tota la classe, que la gent té ganes de trobar-se un altre cop, i que convé, convé per tothom.
La veritat és que sí. I pel que fa, per exemple, a la perillositat d'aquests petards, perquè cada any sempre es recorda molt, no? Compte amb els petards, si els enceneu, que sigui a una distància prudent, com a tot això aquest any.
Sí, igual, les mesures són les mateixes, no? Cada cop són més estrictes, però bueno, que tenim que ser conscients del que tenim a les mans, que són petards i que exploten, no? Vull dir que hem de prendre les mesures necessàries de precaució, no tirar-los en llocs on hi hagi molta gent, no hi hagi nens, en llocs més apartats, no? I per això el que t'he dit abans, cada cop la gent tira més coses de llum i no tant soroll, perquè volen disfrutar més de la festa, però amb llum.
I també potser tenir en compte on es tiren, no? Que no es tirin, per exemple, a llocs on hi ha bosc, no? Que pot haver-hi vegetació seca, que pugui formar un incendi, coses d'aquestes.
Exacte, tot això sí, tot això. Tenim que ser conscients, no? Vull dir que qualsevol lloc, i més les urbanitzacions, per exemple, que aquí tenim unes quantes, doncs a Castellà, saben que no es poden tirar coets, això està prohibit els coets de tirar-los. Sempre hi ha algú que en tira algun de coet, però això s'ha de vigilar moltíssim, perquè és que el coet, quan baixa la canya, és una canya encesa, i on caigui pot provocar un incendi. I igualment les places i el centre del poble, no? Llocs que hi ha solars, que hi ha herba i ara està molt sec, a més que aquest any tenim unes temperatures molt altes, doncs vigilar al màxim amb tot això, on es tiren. I també sobretot vigilar les places, que a vegades es concentra molta gent i no començar a tirar petards allà al mig de la gent, no? Vull dir, sinó en llocs una miqueta més apartats, clar, pels nens, per les persones grans, pels animals, bueno, vaig veure tot, ser una mica coherents tots amb el que fem.
On recomanaries tu tirar petards aquí a Castellà, per exemple?
Bueno, aquí a Castellà hi ha moltes places que es poden anar repartint la gent, no? Moltíssimes places. Pues, i és, realment és el lloc on es concentra la gent, a les places. Les places és un lloc fenomenal, no? Vull dir que no hi ha tant perill, hi ha gent, tens que vagi amb la gent, però hi ha les places. I al carrer també, naturalment, és clar, quan vas sortint i voltant, també tiren els petards, però tothom es concentra a les places.
No tireu les clavegueres de les places, per exemple, no? Ni dins d'allà, unes coses d'aquestes que es fan cada any i sempre hem de recordar que això no està bé, no es pot fer.
Exacte, això no està bé, ni tirar dins els contenidors, perquè llavors què passa? S'encenen els contenidors, oi? Perquè hi ha paper dintre, o hi ha bossos, o hi ha deixalles, i un petard pot encendre aquell contenidor. I què passa? Que els contenidors que tenim són de plàstic i es cremen tots, oi? I llavors això es té que vigilar. Però és clar, això és la consciència de cada persona, no? Que això no es té que fer. Però sempre hi ha aquella persona que t'ho fa.
A més, és que és un cost públic, vull dir que al final ho paguem tots. Pel que fa al tema de la inflació, Pepe, estan augmentant molt els preus, ja no només pel tema de la guerra, sinó en general. Ha augmentat els preus també dels petards?
Han augmentat els preus dels petards aquest any, i bastant. Han augmentat un 15%. D'un 15 a un 18%. És que des de l'any passat hem tingut 4 augments de preus, nosaltres, amb els petards, no? Un augment de preu va ser el mes d'agost, que van augmentar preus una mica. Un altre augment el vam tindre pel desembre, un altre cop van tornar a pujar preus, poc, però es van a pujar. Llavors, un altre augment el vam tindre ara el mes de març, un altre augment, que portem ja 3 augments de preus d'en conversió de l'any passat. I és aquest 15%, 15-18% amb molts petards que hi ha hagut. Passa que sempre hi ha les ofertes, que compensa les ofertes amb l'augment de preus, no? El 4x3, per exemple, quan compres 3 se n'emportes 4, i això jo ho faig tots els dies, fins a Sant Pere, tots, i el dia 18, que em sembla que és el dissabte, el dia 18, faig tot el dia el 2x1. 2x1 és tu en compres un i te n'emportes dos, i sovint en pagues un. I això tot el dia, aquest dissabte, tot el dia, de les 10 del matí a les 10 del vespre. Almenys per ajudar també que els preus han pujat, doncs mira, perquè la gent també pugui repartir, pugui comprar el mateix, més o menys, amb aquestes ofertes.
Aquestes promocions ajuden, però, per exemple, si tu deies que una persona es gasta un màxim de 30 euros, quina és la quantitat de petards que pot comprar per 30 euros? Si s'ha reduït, o sigui, al contrari, s'ha augmentat tant el preu.
Sí, és que el petard és molt barat. És molt barat, perquè si anem a mirar, no sé, una capsa de, no sé, de bombetes, per dir-te, val 3 euros una capsa de bombetes. Vull dir que el petard en si és molt barat, no? Doncs aquest any es vendrà menys quantitat si tenen el mateix pressupost. Menys quantitat de venda, la xifra serà la mateixa, però serà menys quantitat de venda. Llavors, amb la previsió que jo ja he fet una comanda més baixa, no? No tanta quantitat, perquè és que això ha augmentat preus, i és el mateix que es gastaran, no es vendrà tant amb quantitat, no? Però, bueno, hi ha el pont, i com hi ha el pont al mig, és una incògnita. No sé, esperem que sí que vagi
clar,
bé.
Clar,
no
clar.
Sé.
Esperem que sí que vagi bé. Doncs recordem que demà obre la botiga de petards Stop al carrer demà. Centre 25. Moltes gràcies, Pepe. Ja ens explicaràs què tal.
Molt bé.
Molt bé, gràcies, Pepe. Doncs, ja està. Pues demà en marxa, en tot allò que ens ha explicat el Pepe Casajoana des de la botiga de petards. Com
la botiga... Sí, clar, l'Stop.
L'Stop, sí, però...
Stop. Si dius Stop, ja saps que és una botiga i de què és.
No, ja, però és que és el tema petard. Jo sempre dic petardo, no dic petard.
Petardo tu.
La Júlia Ribes, que ja ens acompanya, Júlia,
sí,
bon dia.
Bon dia.
És una mena, abans ho hem comentat que és una mena d'insult, però
petardo.
Amable. Petardo.
Sí.
Com amb carinyós, diguem-ne.
Sí, hi ha insults que són així, que són macos, no?
T'ha fet gràcia a tu?
Sí.
Que tu ets molt jove.
Sí, què vol dir això?
Bueno, que jo pensava que petardo era una cosa de la meva època, potser.
Bueno, aviam, no, jo no em dic petarda entre les meves amigues, però sí que pues, ma mare o ma tieta o algú de la meva família algun cop m'ha dit petarda o algú així.
I com t'ho prens quan et diuen petarda?
Jo. Ah, bé. Sí, no.
Ma mare m'ho diu també petarda.
Ah, sí?
Sí, petarda.
És una cosa que no em molesta, m'agrada.
Està molt bé, trobo, sí, sí.
Sí,
sí, sí.
Sí.
Anem amb la teva secció.
Sí.
Doncs, ja que la tenim aquí, no? Pues aprofitem-la. Per cert, Júlia, ets molt de tirar petards o no?
No. Bueno, era.
Què vols dir, era?
Sí, quan era més petita, sí.
Ah.
Tothom ha passat per una època de com era allò que es tirava?
Cebolletes.
Les bombetes.
Com que cebolletes?
Jo
dic bombetes també.
Vale.
És cosa de... A partir de millennials per arriba, sí, si li diuen
cebolletes. Però pensa, és com una... És una ceba petita.
Sí.
Tu mira no, que té...
Té sentit, té sentit.
Cebolletes.
Però no, jo passava aquell moment de després... A mi Sant Joan m'encanta... O sigui, m'agrada a casa meva... Tipus que celebra bastant. I hi havia aquell moment de venga, que veu jo de sopar, que vull anar a tirar petards. Però ara, a més, és que he adoptat una gosseta.
Ah, sí?
Sí. Fa quatre setmanes.
Com es diu? Com es diu?
Esparta.
Esparta.
És guapíssima.
Que maco el nom, eh?
Oi que sí?
Sí.
No l'he posat jo, eh?
Sembla que hagi d'anar a la guerra, però és maco
però
el nom.
Però és meravellós, per això encara té més potència, saps?
Ostres, i què ha estat això? Un regal o...?
No, l'he adoptat. L'he adoptat jo perquè m'ha vingut de gust.
Tu tenies clar que volies tenir un gos?
Jo fa molt temps que volia un gos.
Sí.
Però sempre era no, no, i els meus pares tenien raó, perquè tampoc, tampoc estava jo molt a casa, i ells tampoc. I ara que estem més, també vam fer una mica un consenso. Molt bé, així, així.
Això és preciós.
Vam fer un consenso i vam dir com, que ens aniria molt bé, també per salut mental, que ens aniria molt bé. I jo vaig dir, doncs jo adopto una gosseta. Vaig posar-me a mirar protectores, vaig veure l'Esparta, i vaig dir, aquesta serà per mi.
Va ser amor a primera vista?
Sí. I allà està, a casa.
I com va ser el moment de... Va ser a Caldes Animal?
No, a Barcelona.
A Barcelona. Llavors, com va ser el moment que vas arribar i te la vas trobar de cara a l'Esparta?
Em vaig emocionar. Molt. A més, clar, vaig haver d'anar a fer... O sigui, amb els meus pares, a treure-la més de 2, 3 i 4 cops, perquè s'acostumés a nosaltres. I a més és una gossa que té molta por.
Ai,
ho passa molt malament. De fet, encara ho està passant molt malament. Però vaig enamorar-me, de veritat. Llavors, clar, petards? No. Penso comprar? No. Pobreta.
Mira, nosaltres abans de Sant Joan farem una entrevista amb un etòleg. Carlos és etòleg.
O un especialista de gossos.
Sí, sí. Perquè ens digui com hem de fer amb el gos per Sant Joan, perquè no pateixi l'animal. Perquè el que no pots fer és que la gent no tiri petards, perquè
no,
hi haurà...
No.
Per tant, aviam que...
Sí.
Escolta, jo et passaré una entrevista, ho escolteu i ja...
Pues ideal, perquè és... ho necessitaré.
Perquè l'Esparta estigui bé.
Sí.
Vale, dit això, què ens portes avui, Júlia?
Avui. He de dir que he estat una mica desconnectada de xarxes.
Molt bé.
Llavors, què ha passat? No ho sé, no ho sé gaire. Però he estat pensant una cosa que... És que jo sóc molt fan.
De què?
Sóc fan.
Ah.
Jo sóc fan.
Fan de què? De todo. Fan.
La meva personalitat és ser fan de les coses.
Perdona, aviam. Viciosa, diguem-ne, de segons què, no? És a dir... Aviam, si ets fan significa que... Per exemple, el gelat. Ets fan del gelat. Llavors menges molt de gelat.
Bueno.
És un vici.
Bueno, vale, t'ho podria comprar, però jo em referia a coses... Bueno, a persones, música...
Val.
Però també, per exemple, soc molt fan de les maduixes, sí. Tinc una mica una obsessió amb les maduixes, també.
Pues, poca, perquè només 3 mesos l'any, 3-4 mesos.
Ja, però bueno, no passa res. Jo, quan és època, soc molt feliç.
Vale.
Però jo, tota la meva vida, des de petita, com que... Quan he vist una pel·li que m'ha agradat molt, m'obsessiono, i llavors començo a buscar informació i començo a informar-me un munt d'això, sobre d'on ve la música, qui ho ha fet, qui no sé què... Vale. Llavors, jo la meva vida he sigut fan de moltes coses. Ara mateix sóc molt fan, bueno, ara mateix i fa molts anys d'això, de la Amy Winehouse. Sóc superfan.
Sí.
Tinc una mica una obsessió, també. Ara, el Harry Styles...
Sí.
Coneixem, no?
No. Aquesta nova que ha tret...
Ah, Aziz Wall.
Sí, aquesta.
Aziz Wall.
Vale, clar, Harry Styles ve de One Direction. Jo era molt fan de One Direction.
Val, sí.
Moltíssim.
Counting Stars.
Què és això?
Una cançó de One Direction, no?
Ah, sí?
Counting Stars,
és una cançó de One Direction?
No,
ara
no.
Quedaré una supermal fan.
No, que segur que no, que l'he cagat jo. Que avui he fet diputada a la gent d'Alemany.
Bueno,
d'entrada,
oye.
No, cagades avui moltes.
One Republic.
One Direction, One Republic.
Vale.
No, no. Jo, clar, One Direction, jo que tenia, pues, 10 anys. Mm-hmm. 10 anys o així, més o menys. I jo vaig anar al concert amb el meu pare, perquè el meu pare m'acompanya i m'ha acompanyat sempre a tots els concerts.
Uh-huh.
Habidos y por haber.
Ui, un aplaudiment pel teu pare, quasi.
Sí. S'han passat cada cosa, pobret meu. I m'ho recorda, de tant en tant m'ho recorda. Llavors, m'he estat recordant com... de moments que jo he tingut de ser superfan. Llavors, jo no sé si aquestes coses us passen a vosaltres o no, però jo, per exemple, quan vaig veure One Direction,
jo estava a pista i hi havia un moment que s'alçava com una peixera i ells estaven a dalt, cantant. Jo estenia com a prop, però molt amunt.
Sí.
I jo vaig mirar el meu pare, li vaig dir, el Luis, un d'ells, que era el meu preferit de One Direction, m'ha mirat. I jo estic convençuda que Luis Tomlinson em va mirar i em va somriure.
I per què no? Si estaves allà, pues, estaves a tiro de vista, no?
Diguem-ne. Segur que tens aquella imatge al cap gravada sí. A fuego sí. Als teus records.
I és una cosa que em fa ser encara més fan, perquè dic, això ha passat, jo m'autoconvenço d'això i dins meu ha passat. Que no tot... Tipo, no tot són anècdotes així, però jo, per exemple, era molt fan de Sweet California.
Tampoc sap què és, Carles.
No sé què, un grup de música.
Sí. A veure, em sap molt greu definir-les així, però són les que portaven el cabell de color.
Ah, i era una band girl.
Sí. Bueno, són encara.
Són encara.
Sí,
ara sí que en són una mica.
Sí, que una té el cabell rosa, l'altra blau, l'altra era rosa.
Això ja no li poso cara ni música, però...
I vaig començar a ser molt fan. Molt fan de com eren d'aquí.
Això era?
California?
Sí.
Uau, han crescut molt.
És l'últim single aquest, em sembla. Però,
estic observant, Júlia, que potser ets molt... És a dir, que és com un dent de serra.
Què vol dir això?
El teu procés de fanatisme, diguem-ne. És a dir, que perquè ara t'han posat un videoclip d'elles i no les havies vist. Per tant,
no.
Va ser fan durant una època i després punt cau, aquest sí. Fanatisme, diguem-ne.
Sí.
No?
A veure, depèn. Per exemple, la Amy Winehouse, el Harry, One Direction, encara que ja no estiguin junts, però jo segueixo sent fan. La Miriam Rodríguez, que va sortir d'OT. I totes aquestes persones... Això em segueix. Mm. Per exemple, jo soc molt fan d'Esrec.
De la pel·li d'Esrec?
Sí. Però molt.
És que és una gran pel·lícula.
Vull dir, és un referent.
I la dues també, la segona.
La segona.
La segona és high level, la segona, eh? Home.
Jo a dia d'avui no l'he superat, eh?
No, tampoc. No tampoc.
Gràcies per entendre'm. Mm. O sigui, fa potser 2 mesos vaig tenir uns dies una mica així com molt xops i... Em costava anar a dormir, però tenia son, vull dir, no sé. Jo em posava rec. Em posava rec 40.000 vegades, en bucle, i anar reveient. I... És que...
El Carles, l'has vist la pel·lícula?
Oh, no? I tant, sí, m'encanta rec, sí. T'anava a preguntar si l'havies vist en versió original o doblada.
No, doblada.
Doblada, o sigui, ja havia... A mi em feia molta gràcia, molta gràcia el...
Clar,
aquest
no.
De gengibre, com es diu el...
La galeta. Gengibre.
Poni bueno, no? Poni, com deia? Poni...
No me'n recordo.
Què passa, Carlos? Bueno, quan es fa gegant la galeta aquesta...
Ah, sí.
Que té la veu així greu,
poni
no?
Poni bonito.
És veritat.
Sí.
És veritat, té una veu una miqueta així...
Bueno, perdona...
Sí, m'ha fet gràcia. No m'esperava que imitessis avui a la galeta de gengibre.
Igual t'esperaves a l'asno, no?
A l'asno, exacte. Pensava que anaves a imitar l'asno.
Té una crítica molt heavy, és rec.
Cap a la societat, la condició humana.
Sí.
Totes les pel·lícules al final parlen de la condició humana, Carles.
Totes parlen, sí.
Sí, però em sembla que està superben tractat. No sé, i a més, crec que últimament ha crescut com el fanatisme de la gent per rec.
Sí.
No sé per què, però...
S'ha fet de culte, potser.
Sí, com una mica així, eh?
És de culte ja ho és, trobo, no és rec. És a dir, mira, d'animació, Ice Age, Toy Story...
Uf. Sí.
Positiu, un uf, no, positiu o...
Ice Age, que no me'n recordo gaire. Ja, ho sento.
És que mira, Ice Age, l'altre dia van tancar els estudis que havien fet aquesta pel·lícula. Es va comprar DreamWorks i llavors aquests estudis, que van ser els que van iniciar, van tancar. I van fer un curt... amb la... com es diu l'animal aquell que...
L'ardilla aquesta, sí, que perseguia, de la bellota.
De la bellota, exacte. Ai. I que finalment es menjava la bellota.
Oh, aquesta, no ho sabia sí. Jo, això.
Sí, hi ha un curtmetratge que està a YouTube, el pots trobar.
Ah, doncs ja el buscaré.
Sí, sí. I era com dir, mira, hem estat no sé quantes persones treballant durant tants anys i al final no sé si DreamWorks o Disney o alguna d'aquestes l'ha comprat i han tancat la productora.
Uau.
I era el seu comiat. Molt maca, la pel·li Ice Age. Igual sí. Que és rec. Jo, per mi sí que són de culte, sí, sí. És a dir, l'animació dins del món del cinema té... ocupa un espai que crec que no, que hauria d'estar per sobre del que ocupa, saps? És a dir, sí. Que com que sembla que com que és animació, sí. Pues, bueno, és una pel·li menor, diguem, no.
No, més venen super de gust, molts sí. Cops. És que és veritat que costa trobar algú que vulgui veure això. A vegades.
Home, 40 vegades repetides és rec.
No, bueno, jo... clar.
No, prou, però no?
És un planazo. I l'altre dia, no sé per què, es va fer...
Planazo.
Que sí. o es va fer viral a Twitter, és rec, no sé per què.
Ah, sí?
No, jo vaig entrar, però no sé, era gent parlant de rec i ja està. Hi havia molta gent dient, en plan, és que tu em proposes veure rec? I jo és que no et puc dir que no.
Curiós, eh?
Sí, igual que, he de dir, igual que Enredados o Brave.
No, aquesta no les he vistes, veus?
No?
No.
Bueno,
no,
són
no.
De... Bueno, princeses de Disney.
Ja, és que princeses Disney... Uf.
Però són, no són qualsevol princeses Disney.
Ja, és que... Però és Disney. Uf.
Ja. Disney... Tu has vist Enredados?
No. No he vist... Bueno, sí, Enredados sí, Brave no, però crec que al Carles agradaria Brave més que Enredados, perquè que cantin no t'agrada.
No.
A tu, Carles, per tant, Enredados no la miris.
Uf,
en canvi, Brave... No.
Acabem de perdre una connexió, aquí. Però pots seguir parlant.
Ara els musicals, ja et dic, ara et diré, la meva les dues meves pel·lis preferides són musicals. Però no m'agraden els musicals.
I quines són?
Són Once...
Que no cal que la miris.
Que no l'he vist, tampoc. No sé què és.
Sí? No sé què és, no quina és. No sé què és.
No sé quina és.
És de John Carney, és una excel·lent pel·lícula, barata. Barata, de dir, mira, t'agafo dues càmeres de vídeo així cutres i vaig allà...
Bueno, bonito, barato, eh?
Vale.
Brutal. Once.
Vale.
Va ser Òscar a la millor banda sonora de l'any 2007, em penso.
Once de 11.
Sí, d'un vale. Cop.
Sí, Canó vale. 11, que és una altra Canó sèrie. 11,
sí.
Vale.
Et recomano que la miris, però vale. La miris del punt de vista de, bueno, anem a veure que m'expliquin una història casual, que podries, vale. Podria passar a tu, és una cosa domèstica. I llavors l'altra és La La Land.
Ah.
Aquesta sí que la coneixes.
Sí, sí l'he vist.
És però... un musical.
I són les teves pel·lis preferides?
Sí, i l'altre és Forrest Gump, sí.
Ai, la dada em va com decebre una mica. Ho sento.
Això que Team Julia, em sap greu, però La La Land està sobrevalorada.
Oi que sí?
Totalment.
Jo crec que sí.
No sé, que la gent li va veure amb La La Land, si això ja ho feia sí. Recatando bajo la lluvia. Això és que és una còpia barata. Una còpia barata, La La Land, ja ho he dit. No havia dit públicament, ja ho he dit avui.
S'estan vivint unes mirades en aquesta sala.
Però, pa gustos colores, eh?
Òbviament.
Ho hem dit
sempre.
Ara, mejor pel·lícula de tu vida, La La Land.
Però, Carlo, no, de mi vida, però veus que encaixa la cosa? Tu ets un fan dels musicals. La Júlia també.
Sí,
sí. Sí, tant, home.
Perdona, Júlia, el Carlos ha cantat el musical, ha estat protagonista en musicals.
Digue'm un musical que te'l canto.
Sí o no?
Sí.
No, però al Teatre del Sol, ell ha estat el protagonista d'un musical al Teatre del Sol.
No sé, ara què dir-te.
Què quieres?
Hairspray.
Hairspray? No, Chicago.
Chicago. Cellophane.
És que jo vaig fer aquesta més.
No sé.
Uau.
El punt de connexió que has perdut amb mi...
L'has guanyat amb mi, és meravellós.
Que fort.
Per tant, la reflexió és aquesta. Vosaltres dos, que enteneu molt de...
I win, you lose.
Sí, exacte. Vosaltres dos, que enteneu molts de musicals, les pel·lícules que... I jo, a mi, que no m'agraden gens els musicals, les meves pel·lícules preferides són musicals i a vosaltres no us enganxen. Per tant, tot quadra.
Com
ser uns musicals raros o que no... No sé.
On crec que coincidiríem? Ara, a veure, potser em fico en terreno peligroso. Bueno, no crec. El Showman? Gran Showman?
Què és això? Què és?
Jo, Gran Showman, sí. és un must, es diu
sí.
Això?
Sí.
Què és Gran Showman?
El Gran Showman és una pel·li que es va estrenar quan fa 3 anys, 4?
4, 5 anys, sí, potser. Ja 4, fa tant, 5. Sí. Protagonitzada que... per...
Hugh Jackman, no? Sí.
Ah, sí, no l'he vista, no.
Pues, i un moment... Ai, Troy Bolton, anava a dir, no? Zac Efron.
No, conegut per Troy Bolton.
Conegut per Troy Bolton.
De quina pel·lícula, de Zac Efron?
Com que quina pel·lícula?
No saps que és Troy Bolton, tampoc?
No.
Troy Bolton,
sí, ara mateix, al meu servei, em van passant paraules per allà perquè no les connecto.
High School Musical?
No, per favor, que tinc una edat.
Però l'has vist?
No, la gent no canta pels instituts. Tu que has anat a l'institut, la gent no es posa a cantar allà. És que no...
High School Musical em va crear expectatives sobre l'institut.
Ah, sí?
Sí.
Ah, clar, perquè tu no anaves encara a l'institut.
No.
Quan. I vas quedar defraudada, llavors, com vas anar. Doncs clar.
Super decebuda, perquè vaig anar i vaig dir això no és el que m'han venut.
No.
I llavors vaig pensar que això passava només a Amèrica. Bueno, a Estats Units.
Ara tenim ara un parell de joves que se'n van estudiar als Estats Units, a un institut.
El meu millor amic.
El teu millor amic, exacte, sí, clar.
Vínculos.
Però ell era contrari, ell... No tenia aquesta esperança a ell de que allò li agradés, saps? Ell era molt crític en la societat nord-americana.
Sí, és que ho és.
És que ho és. Jo crec que el tornarà dient, bueno...
Sí, no, perquè et pinten una cosa que no és.
Que no és.
Però sí que la meva altra superamiga ja va anar a Estats Units, va anar a Texas a passar un any i sí que m'enviava fotos i vídeos, que això allò semblava més High School Musical que, òbviament, que l'institut d'aquí, saps? I jo deia, jo vull allò, jo vull aquest teatre. Però sí, sí. Ai, has buscat el Gran Showman?
He posat una cançoneta.
És que ho hem de deixar aquí.
Deixem aquí, acabem amb aquesta cançó.
Deure, jo intentaré mirar, aquesta, tu intenta mirar Once.
Vale.
Val, i aviam si...
Ja veuràs que aquí coincidim amb el Gran Showman, mira, jo crec que sí.
Intentarem. Júlia, gràcies, com
a
sempre.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
La Maria, que la tenim desplaçada, tornant de la botiga de l'Stop. I a vosaltres demà ens tornem a escoltar a partir de les 12 i alguns minuts. Fins demà, una abraçada.
Adéu. Adéu.